Три, два, один. Сжигание!
Onze i 24 minuts, som al matí de Catalunya Ràdio, moment per la ciència. Cada dimarts a aquesta hora, Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Arriba la veu de la ciència d'aquest programa. Joan Anton Català, que és màster en astronomia, astrofísica, químic quàntic, autor de l'assaig Retrats d'un univers sorprenent de l'alumnat del juvenil, també Projecte Galileu, que també inclou molt contingut científic, i de fet aquest últim any ha publicat 100 qüestions sobre l'univers i mica en mica les anem desgranant. Ara, aquest estiu, al matí de Catalunya Ràdio, i a partir del setembre també l'escoltarem al suplement. Joan Anton, tot bé?
Tot perfecte, i tu?
Estem parlant molt del cel aquest estiu, i passen bastantes coses, no?
Està bé, està bé.
Això és una bona notícia. Tu,
boníssima, boníssima, perquè el cel sempre l'hem tingut aquí, però apenas el mirem.
Tenim, d'entrada, una sonda que imaginem que viatja...
Va fent el seu camí.
Que viatja cap al sol, no?
Sí, arribarà a final d'any.
En principi no s'ha cremat, no?
No.
I, de fet, també vam tenir una mica de mala sort amb tota la història de les llàgrimes de Sant Llorenç, no?
No ens va acompanyar el
la
temps.
La meteorologia no ens va quedar d'acompanyar. Avui, la pregunta: la Terra és plana. Les estrelles són llumetes penjades del cel pels déus?
Ah, és una llegenda popular. En veritat, no van ser penjades, sinó van ser pintades.
Pintades.
Pintades pels déus.
Vale. Ja està, ja m'ha resolt el dubte així. Va, avui hem titulat això "Són pols d'estrelles". Per què? Per què?
Mira, resulta que quan es va crear l'univers, en el Big Bang, que és el primer sospir de l'univers, només es van crear dos dels elements químics que coneixem, que és l'hidrogen i l'heli. Per tant, tota la resta, el que fa en aquesta taula, a la cadira, el que et fan a tu, a mi, el que fan un arbre, tots els elements químics de la natura, els han cuinat les estrelles en el seu interior. I ha estat quan moren les estrelles que alliberen tot aquest material que, gràcies a ells, ha pogut formar roques, planetes rocosos com la Terra, aigua, arbres, mosquits o persones. Perquè sense les estrelles no hi haurien hagut elements químics més enllà dels dos únics elements químics que va crear el Big Bang, que eren l'hidrogen i l'heli.
Què vol dir que mor una estrella?
Una estrella té una vida. Neix, és una enorme bola. Per cert, tot el que estem parlant d'estrelles s'aplica al nostre Sol. Sol i estrella són sinònims. Per tant, tot això s'aplica al nostre Sol. Un Sol, una estrella, neix com una gran bola d'hidrogen dintre de les nebuloses. I a poc a poc, aquesta estrella va guanyant pressió i temperatura a dins fins que comença a fer un procés que denominem fusió nuclear, que és aquest matxembrat d'elements. Agafen hidrogen, que és l'element més simple, i el matxembren, el fusionen per formar heli. Després agafen heli, formen carboni. I això és la vida d'una estrella. I una estrella manté la seva vida en un equilibri molt, molt delicat entre la pressió, el seu pes enorme, que la fa caure cap a dins, i aquesta energia de la fusió que manté a ratlla la gravetat. Però arriba un moment que les estrelles, tot i que viuen milers de milions d'anys algunes, com el nostre Sol, se'ls acaba aquest combustible nuclear en el seu interior. I allà la gravetat guanya finalment la batalla i fa que l'estrella col·lapsi. Això és la mort d'una estrella. En funció de la massa que té una estrella, si és una estrella com el Sol o és una estrella gegant, moren més pacíficament o més a l'oestia, més brutalment, en explosions enormes, com aquesta que estem sentint, i allà és on s'allibera tot el material que et deia que ens forma i que forma qualsevol cosa de les que veiem.
En principi, la mort del Sol no ens enganxarà encara aquí, no?
I, mira, jo, en el ritme que anem, claríssimament no, perquè desapareixerem...
Quants anys li queden de vida al Sol?
Al Sol li deu encara uns 5.000 milions d'anys de vida.
En principi, sí.
Sí, jo penso que ens ho carregarem molt abans tot. Sí, 5.000 milions d'anys donen per molt.
I al final del Sol com serà?
Al final del Sol, el Sol es anirà inflant, anirà creixent, arribarà un moment que s'empassarà a Mercuri, a Venus, i les darreres estimacions indiquen que segurament també es menjarà a la Terra en aquell moment.
Ja no hi serà, la Terra, no?
La Terra hi serà. El que no hi serem nosaltres. Però la Terra, clar que hi serà. I llavors el planeta Terra, llavors el Sol se l'empassarà, i finalment el Sol, després d'haver crescut molt i haver-se refredat, farà el procés invers, deixarà anar tot aquest material que té i es quedarà pobret com una nana blanca, que n'anomenem, que és la resta calenta del que un dia va ser una orgullosa estrella.
És fascinant tot plegat, Joan Anton. No som res. És que no som res.
Clar, bueno, som pols d'estrelles. És a dir, si les estrelles no haguessin existit, el nostre univers no tindria res del que veiem. Ni planetes, ni res que s'hi assembli.
Qui va ser Giordano Bruno?
Molt bé, Giordano Bruno va ser un clergue i astrònom italià del segle XVI, que va ser, fixa't que encara no s'havia inventat el telescopi, que el va inventar Galileo uns anys després, i ell, només mirant el cel i fent volar la imaginació, va pensar que totes aquestes llumetes que els déus havien pintat o havien penjat al cel segurament eren sols, com el nostre sol. Va ser una persona molt avançada pel seu temps. Va fer una derivada d'aquest pensament i va dir, home, doncs si són sols, poden tenir planetes, igual que el nostre sol en té de planetes. I finalment va fer la tercera derivada, que li va costar la vida, i va dir, i si pot haver-hi planetes, també hi pot haver humans o animals. La Inquisició li va caure a sobre i se'l va cremar a la foguera l'any 1600 i diuen les cròniques que se'l va cremar cap avall.
Imagina't. Com es creen aquestes estrelles, Joan Anton?
Les estrelles es creen en nebuloses, que són enormes núvols d'hidrogen, que per gravetat a poc a poc van col·lapsant, van caient sobre si mateix. Tot i que l'hidrogen és l'element més lleuger de la natura, la gravetat no fa distincions. Li és igual que siguis hidrogen o que siguis una persona o el que sigui, llavors la gravetat funciona i fa que a poc, en un milió d'anys, 2 milions d'anys, aquell gran núvol vagi col·lapsant fins a formar aquestes enormes esferes que n'anomenem estrelles, perquè ens fem una idea de la seva magnitud, el Sol, i cabrien 1.300.000 terres dins. És a dir, i és una estrella del més modest que hi ha al cel. Coneixem estrelles molt més enormes que el Sol.
Hem de parlar de la detecció que hi va haver fa poc de la fusió entre dues estrelles de neutrons. A veure, què és exactament això?
Sí, això ho vam detectar, va ser, de fet, una fita molt important a l'astronomia, perquè ho vam detectar a través de les ones gravitacionals, que recordem que són unes vibracions que té a l'espai temps, jo sempre dic l'espai-temps perquè és així, però si posem el temps ens embolicarem, deixem a l'espai, són unes vibracions que té a l'espai quan objectes molt massius, com forats negres o estrelles de neutrons, es mouen de forma accelerada. És com si tremolés un llac quan hi tirem una pedra. Doncs dos estrelles de neutrons que giraven, orbitaven una al voltant d'altra molt ràpid, es van fusionar, van provocar un col·lapse important, que va fer vibrar aquest espai i vam detectar aquesta vibració. No només vam detectar la vibració, sinó que també amb telescopis òptics vam poder estudiar la llum que vam rebre d'aquest esdeveniment. I allà és on vam descobrir un munt de coses que estaven teoritzades, estaven escrites, però no sabíem que eren així. Com, per exemple, que és en aquests moments d'enorme temperatura, cataclisme brutal, on es formen els elements químics més pesats de la natura. Per exemple, l'or i el platí, tot aquest or i el platí que aquí és tan car i tal, en aquell moment, en aquell segon, allà es creen masses similars a la Terra, tot d'or o tot de platí, que queda alliberat en l'espai perquè després nosaltres ens puguem fer en ells o el que sigui.
Que fascinant. Un pou de ciència, aquest senyor. Escolta'm, quina relació hi ha entre una gota de sang i les estrelles?
Aquesta m'agrada moltíssim, l'utilitzo sovint. Tots sabem que la sang és vermella i això és perquè dintre de cada molècula de sang hi tenim un àtom de ferro que li dona aquest color vermell a la sang. El ferro també el van crear les estrelles, com tot, però el ferro té una característica molt important. A les estrelles gegants, que és on es crea el ferro, elles van fusionant i van creant elements químics fins que arriben en el ferro. Quan intenten fusionar el ferro, l'estrella es col·lapsa, el ferro no es pot fusionar. El ferro, quan la natura intenta fusionar-la, en lloc de generar energia per contrarrestar la gravetat, la fusió del ferro el que és menja energia, amb la qual el col·lapse de l'estrella és immens. A velocitats de fraccions de la velocitat de la llum, l'estrella cau sobre si mateixa. Per tant, si la nostra sang pogués parlar, si aquest àtom de ferro que tenim pogués parlar, ens explicaria com va ser l'explosió de supernova, cataclisme enorme d'una estrella gegant en el moment en què va morir, perquè aquest àtom que tenim a la sang es va crear en aquell moment, en el moment del cataclisme.
Joan Anton, aquest univers en què som es pot imaginar sense estrelles?
Sí, podríem tenir altres estrelles, però no seria el nostre univers. No existiria res del que veiem. No existirien, per exemple, planetes rocosos, com Mart, Venus o la Terra. Evidentment, no existiria res similar a la vida ni a coses que veiem. Seria un univers avorrit, només format per gas, hidrogen i heli. Per tant, sense res. Podria existir aquest univers? Sí, pot existir altres universos on no s'hagi produït aquests fenòmens de fusió, però evidentment no seria ja el nostre univers, afortunadament.
Abans m'explicaves, quan el Sol s'acabi, anirà menjant-se primer Mercuri, després arribarà a la Terra. A la Terra nosaltres ja no hi serem.
No.
Què passarà amb la Terra, per això?
La Terra, com a planeta, en aquell moment desapareixerà. Són estimacions que tenim, perquè fixa't que estem parlant d'aquí a 5.000 milions d'anys, per tant, tot això són estimacions que hem pogut fer.
Primer... Sí, pot canviar.
Sí, podria ser que la Terra s'escapés, que el planeta s'escapés. Pensem que serà un planeta molt diferent al que coneixem ara. Molts milers de milions abans s'hauran evaporat tots els oceans i tot l'aigua de la Terra. És a dir, el Sol, en aquest procés de creixement, abans no se'n passi finalment a la Terra, hi haurà, diríem, esterilitzat de vida aquest planeta des de farà moltíssim temps. Tota l'aigua haurà desaparegut, per tant, serà un desert. La Terra en aquell moment ja serà un infern. El que es discuteix és si el planeta sobreviurà a aquest creixement del Sol o se l'empassarà, se'l menjarà el Sol. Les estimacions que et deia que tenim en aquest moment indiquen que segurament caurà dins el Sol, és a dir, que el Sol s'acabarà menjant el que quedi del planeta, que, com et deia, serà un planeta desert sense aigua en aquell moment ja.
Mm-hmm. Hi ha consens sobre això amb els científics o què?
No del tot. Hi ha les dues hipòtesis, aquesta de que es menjarà o de que la Terra aconseguirà sobreviure a aquest creixement del Sol. Els últims estudis publicats, crec que fa 2 anys, indiquen això, que segurament la Terra no se'n podrà escapar d'aquest creixement del Sol. Al final, tant fa, vull dir, com et deia, això serà un planeta erm, absolutament a temperatures enormes, no tindrà ja atmosfera, no tindrà aigua, per tant, diríem, el que li pugui passar o no a la Terra, si sobreviu o no, la veritat és que ens canviarà poc des del punt de vista de les civilitzacions.
I els científics que són creients, què diuen a tot això?
Ah, és molt interessant. Això m'ho pregunten també moltes vegades i em diuen, Joan Anton, és compatible ser científic i ser creient? Jo dic, absolutament compatible. Jo sóc agnòstic. Soc agnòstic, però jo tinc companys científics, molt bons científics, eminències, que són creients. Perquè la fe, sempre, amb la fe tu sempre li pots trobar un lloc al teu Déu dintre de tot aquest univers del Big Bang i de l'expansió. Tal. Òbviament és un Déu, m'imagino, amb la gent que jo he parlat, que són científics, és un Déu molt diferent al Déu, diríem, estàndard que vam estudiar alguns a l'escola. És un Déu molt més avançat, diríem, com
adaptat,
idea.
Adaptat, diguem-ho així.
Sí, molt adaptat a la ciència i a tot aquest esdeveniment de l'evolucionisme i de la creació i del Big Bang. Però sí, és compatible.
Mm-hmm. Va, moment per reflexionar. Posem una musiqueta. Vaja. Inquietant, tot plegat.
Sí, bastant.
Per reflexionar després de tot el que hem explicat, Joan Anton, sempre fas una reflexió final, també un moment pensament.
Sí, sempre em dius que la faig molt profunda.
No, està bé, endavant, va. Endavant.
Aquesta serà bastant profunda, penso, i té a veure amb el de som pols d'estrelles. Fixem-nos que al final estem dient que estem visquent de préstec. La natura ens ha fet un préstec, que és tots aquests elements químics que han cuinat les estrelles, que han viscut i han mort, perquè avui tu i jo puguem estar aquí parlant. Quan morim, aquest préstec el retornarem. Tots els nostres àtoms tornen a la natura i acabaran formant altres coses, pedres, arbres, el que sigui. Però com qualsevol préstec, jo sempre dic que els préstecs s'han de tornar pagant un interès. Llavors, aquesta és la qüestió, no? Quin interès estem nosaltres disposats, cadascun de nosaltres, a pagar per aquest regal que és la vida?
El teu quin és?
El meu és molt modest. Jo penso que és fer el millor que sé les coses i deixar un bon record i fer el millor que puc per la gent a la que m'estimo i deixar un bon record. Jo penso que és el que puc aspirar.
Mm-hmm. Si mirem cap al cel aquesta setmana, Joan Anton, què hi veurem?
El cel és brutal aquesta setmana perquè hi tenim 4 planetes visibles a ull nu.
Què dius ara?
Sí, que fan un arc que va d'oest a est.
Tu, mirar el cel.
Sí, però fixa't, és
que... A ull nu es veuen 4 planetes,
mira,
ara?
Veiem Venus en ordre d'oest a est. Quan es pon el sol ja veiem Venus brillar una passada ponent-se per l'oest, el veiem perfectament sobre l'horitzó, Venus, i ara movent-nos cap a l'est en un arc veurem Júpiter, veurem Saturn i Mart, que segueix brillant moltíssim, de color ataronjat, ja més cap al sud, sud-oest, mm-hmm. I entremig se'ns hi ha posat la Lluna creixent, amb la qual veiem 4 planetes i la Lluna en un arc magnífic.
Tu has aprofitat per fer fotos, a més, aquesta setmana, no?
Sí, jo he aprofitat per fotografiar Mart i, sobretot, Saturn, que estava perfecte per fotografiar-lo. Vaig enganxar una molt bona nit amb telescopi i li vaig fer una fotografia al meu amic, el rei dels anells. Sí.
Doncs de seguida també la convertirem a través de les xarxes socials, perquè ens les has enviat, no?
Sí, us l'he enviat.
Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per un dia més compartir aquest espai amb nosaltres. Ens retrobem dimarts que ve.
Dimarts que ve
encara, i després ja a partir de les matinades al suplement.
Molt bé, moltes gràcies, Roger.
Moltes gràcies. Fem una petita pausa i de seguida acomiadem el programa avui amb l'actuació de la Foli.